Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimecres 2 d'octubre del 2019. Avui és la Mare de Déu de l'Acadèmia. I això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Mirin, el 1930 un grup de persones es dirigeix cap a les costes de l'Índic. Fent cues, a poc, aquell grup de persones van començar a recollir la sal del mar, fins aleshores monopoli de les forces d'ordre. Aquell dia, milers de persones van ser represaliats i portades a presó, però van recollir aquella sal i, finalment, un tribunal va reconèixer que l'acte de desobediència civil no violent era absolutament legítim. Davant d'aquells homes, un de sol, que precisament avui fa 150 anys que va néixer, Mahatma Gandhi, va derrotar amb el pacifisme tot un imperi.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i 1 minut avui al Pensament del Dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Diumenge passat, el papa Francesc, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, va beneir una gran escultura de bronze que representa una barca amb emigrants i refugiats de tots els pobles i èpoques. L'autor de l'obra és l'artista canadenc Timothy Schmaltz. La hi va encarregar l'Oficina de Migrants i Refugiats del Vaticà, però el mateix papa Francesc ha supervisat la creació. L'escultura, segons va explicar el pontífex, s'inspira en les paraules de la carta als hebreus. No oblideu l'hospitalitat. Alguns, practicant-la, han acollit àngels sense saber-ho. I, de fet, unes ales emergeixen del conjunt de figures. Avui, que és la festa dels àngels custodis, pensem que no sols els qui s'acullen, sinó els que són acollits, poden fer també el paper dels àngels. Bon dia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Dos minuts i mig que passen ara mateix de les 8 del matí. Salutacions a tot l'equip, com sempre, a Toni Huguet a les tecles del so, David García a la producció, Berta Secanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i Mercè Regal a la codirecció d'aquest programa. Què tal, Mercè? Molt bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
I avui el protagonista del dia, que és el següent, perquè fa 150 anys va néixer...
Va néixer Mahatma Gandhi, un dels principals líders de la lluita no violenta i de la desobediència civil, avui 2 d'octubre, de fa 150 anys del seu naixement.
Si treus el cap per la finestra.
Barcelona, 19 graus, Lleida, 12, Girona, 16, Tarragona, 20 i Andorra, 9.
Avui en aquest programa parlarem de...
Parlarem de l'1 d'octubre, d'ara fa 2 anys. Quina és la situació 2 anys després? De què va servir aquell 1 d'octubre? En parlarem amb l'antropòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Manuel Delgado. I més coses a què parlarem avui, de les mobilitzacions d'ahir per commemorar l'1 d'octubre del 2017. En parlarem amb Montserrat Tudela, secretària nacional de l'ANC, també a partir de les 9. El professor de l'ISCREP i jurista Ola Gibrot ens visitarà avui en un nou vis per sentència i fer l'anàlisi de tota l'actualitat. I avui comencem a parlar novament a Ràdio Estel, atenció del món de les herències, amb Maria Elba Rojas.
Doncs de tot això que parlarem en aquest programa, mentrestant, però, quan arribis a la feina, de què es parlarà?
De milers de persones que van sortir al carrer arreu de Catalunya per commemorar el referèndum d'independència de fa 2 anys, de Pedro Sánchez, que diu que no li tremolarà el pols si ha de tornar a aplicar el 155 a Catalunya. The New York Times publica que Donald Trump volia disparar les cames dels migrants per evitar que travessin la frontera. I avui juga el Barça, la Champions, contra l'Inter.
I avui el dia sona així. Doncs Jan Tiersen, avui actua a l'Auditori de Barcelona amb aquesta banda sonora preciosa que va fer per la pel·lícula Amélie, que tots en recorda, els carrers del Pigall de França. Mm-hmm.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Sis minuts i mig que passen de les 8 del matí. Comencem amb tota la informació més destacada, i és que milers de persones han sortit al carrer arreu de Catalunya per commemorar el referèndum d'independència de fa 2 anys, Mercè.
A Barcelona hi ha hagut la manifestació més nombrosa. Segons la Guàrdia Urbana, ha plegat 18.000 persones, xifra que els organitzadors eleven a 50.000. L'últim acte d'aquest 1 d'octubre, Joan, s'ha fet al vespre, davant de la presó de Lledoners. Unes 2.000 persones, segons la policia local, i els Mossos d'Esquadra que van fer aquest balança de persones. Bé, en tot cas, es van congregar ahir al vespre a l'esplanada de Lledoners per fer una crida a la unitat i a la no violència per assolir la independència.
Avançar sense excuses cap a la República Catalana.
Doncs sí, aquest és el compromís explicitat pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident Pere Aragonès en una declaració institucional conjunta feta ahir solemnament al Pati dels Tarongers per commemorar el segon aniversari del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Quim Torra tanca la declaració institucional remarcant que el govern es compromet amb la radicalitat democràtica, amb el dret d'autodeterminació i també amb el diàleg.
Mentrestant, Oriol Junqueras diu que ens hem de preparar per una època intensa de repressió.
Sí, quan falten només uns dies perquè es faci publicar la sentència del procés, Junqueras afirma en una entrevista a TV3 que en aquest moment només serà la punta de l'iceberg i que cal preparar-se per una època intensa de repressió. El president d'Esquerra, en presó preventiva des de fa 698 dies, també demana mantenir el cap fred els pròxims dies davant l'intent desesperat de l'Estat de vincular independentisme i la violència.
I la moció de censura per la convivència de Ciutadans contra Torra serà, finalment, el proper dilluns.
Sí, ahir dimarts, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va instar els socialistes a donar-hi suport. En una compareixença també al Parlament, la portaveu socialista Eva Granados va confirmar que el PSC s'abstindrà en la votació de la moció de censura perquè considera que Torra és el problema, però Ciutadans no és pas la solució.
Mentrestant, Pedro Sánchez assegura que el 155 es pot aplicar amb un govern en funcions sense cap problema.
Són declaracions que va fer ahir el president en funcions de la cadena SER, tot i que aquestes declaracions contundents de Sánchez, els advocats de l'Estat estarien treballant per saber si es podria aplicar o no. Gairebé la mateixa hora que Pedro Sánchez advertia que té el 155 a punt, en el cas que ho veiés necessari, Carles Puigdemont afirmava a Catalunya Ràdio que el País Basc no es va suspendre mai l'autonomia malgrat els morts que va fer ETA. També hem de dir, Joan, que unes declaracions que va fer Carles Puigdemont al matí, però és que a la tarda el Consell de la República, liderat pel president Carles Puigdemont, es va reunir i va anunciar que convocarà l'Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya per decidir la direcció i l'estratègia del procés d'independència si la sentència és condemnatòria. Tot i això, va defensar ahir Puigdemont que mai hi ha hagut violència per part de l'independentisme, sinó que el nostre camí, diu, són sempre les urnes.
I Donald Trump hauria proposat disparar a les cames dels migrants per evitar que travessin la frontera.
Segons el diari New York Times, fins i tot va demanar un pressupost per posar una fosa plena d'aigua amb caimans i serps als límits amb Mèxic. Segons aquest mateix diari, els seus assessors van haver de fer-li entendre que no està permès disparar a les persones migrants.
Que es banqui avís per sentència. Rodrigo Rato demana l'absolució i ataca Goirizi Golzarri.
El fiscal demana 8 anys i mig de presó per l'expresident de l'entitat per estafa i falsedat comptable a la sortida borsa.
I en plena de religió, enmig de protestes a Hong Kong, Xina continental pren mesures contra catòlics.
La persecució dels catòlics a la Xina continental està augmentant després que prominents figures catòliques a Hong Kong segueixin parlant en contra del règim comunista, segons els informes. S'anomena Xina continental a la zona de la Xina sota la sobirania efectiva de la República Popular de la Xina, sense incloure les regions administratives especials de Hong Kong i Macau. Segons els informes, Joan, els mesos de protestes a favor de la democràcia a Hong Kong, en què també van participar catòlics, han generat preocupació als funcionaris de la Xina continental. El temor de l'oficialisme geu en que els catòlics treballin amb l'Església Catòlica a Hong Kong per inspirar una resistència similar.
Un dia molt dur ahir als carrers de Hong Kong. I 2 apunts per l'agenda religiosa.
8:15 del vespre, Eucaristia, amb motiu del 25è aniversari d'ordenació sacerdotal de mossèn Josep Maria Gavaldà Ribot. Això serà l'església parroquial de Sant Francesc de Sis de Reus. I també a la mateixa hora, 8:15 del vespre, conferència testimoni de mossèn Jeb Abbo Arbac, que és bisbe d'Homs, a Síria, a la parròquia de Sant Feliu de Sabadell, missa pels cristians perseguits.
En plena d'esports, hem de parlar de la Champions, que torna.
Sí, doncs ja va tornar amb el Real Madrid, que salva l'empat davant d'un Bruges desconcertant. Van fer un bolo a bolo, 2-2. L'Atlètic de Madrid s'exhibeix a Moscou per 0-2. I Messi i Dembélé, atenció, convocats contra l'Inter d'avui.
8 i 11 minuts, obrim àrea de serveis. Primer de tot, saber la previsió del temps per les properes hores i dies. Jordi Miralles, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan. Comença la jornada d'avui amb núvols a molts punts de la costa. De fet, estan descarregant ruixats i també algunes tronades davant de la costa, mar endins, però no arriben a tocar terra. De tota manera, al llarg d'aquest matí no descartem que a punts de la costa de Barcelona pugui arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers, coses puntuals i bastant aïllades. A la resta, obertura de clarianes. Aquesta matinada ha plogut bastant cap a les comarques del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona. Més de 30 litres a Olot, 17 litres, per exemple, a Figueres. I aquestes precipitacions ja són història. Al llarg del dia d'avui, cada vegada més clarianes, entre la tramuntana, entre el vent de mestral, i això farà que als dos extrems del país els núvols vagin marxant pràcticament del tot. En quedaran alguns de retinguts cap al vessant nord del Pirineu. Les temperatures, les mínimes, s'han mantingut estables o fins i tot han pujat una mica més a l'interior a causa dels núvols. Les màximes avui baixaran. Ahir màximes de fins a 34 graus, avui màximes en general entre els 23 i els 27 o 28 a molt estira. Per tant, calor per una calor molt més suportable i també baixarà el grau d'humitat a la costa. De cara a demà esperem altra vegada nuvolositat variable, sobretot a les comarques del Pirineu, comarques de Girona, sense precipitacions. Demà al matí farà més fred, ambient pràcticament de tardor, però les temperatures màximes pujaran respecte a les d'avui.
Gràcies, Jordi. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Ja resolt aquesta hora l'accident a la P7. Encara hi ha problemes a les dues rondes. Primer amb el camió avariat a la ronda litoral en sentit Besòs. Segueix tallant un carril a l'altura de la Vila Olímpica i provoca aquestes aturades des de l'enllaç amb la C31. I atenció, perquè s'ha incendiat un vehicle a la ronda a dalt a la Vall d'Hebron. Ara talla un carril en sentit Llobregat i provoca llargues cues des de l'entrada d'aquesta via. A la corona de Barcelona es formen retencions habituals. Entrem en hora punta a l'autovia A2, dificultats en el sentit sud, també l'enllaç de la P7 amb el Papiol, a la B23 amb llargues retencions en els dos sentits i també en problemes a la C32, com és habitual, l'entrada a Barcelona per Sant Boi. Dificultats també a la C58 en els dos sentits per enllaçar la P7 i d'entrada a Barcelona. I a la zona del Vallès també es veuen afectades per les retencions les vies C17, C59 i l'autovia C60. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosavis, molt bon dia.
Bon dia. En aquests moments podem parlar de normalitat. Al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha cap incidència, cap alteració a destacar, segons indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, per al partit de Lliga de Campions entre Barça i Inter d'aquesta nit, tema B reforça metro i autobusos de l'entorn de l'estadi i habilita línies especials de bus del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya a la finalització del partit. El trambaix també reforça el servei a l'acabament. Recordeu, però, que el metro funciona fins a la mitjanit. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Sou dels qui teniu terrasseta o pati a casa? O potser un balcó amb plantetes? Doncs us interessa, i molt, el que us explicaré avui.
L'aigua i la natura.
Si a més en aquest racó de la casa hi toca el sol, passarà que si regueu les plantes de dia, l'aigua s'evapora ràpidament i no en traureu profit. Per tant, primera conclusió, millor regar de nit. A més, si ho feu així, evitareu que els raixos del sol afectin les fulles, ja que les gotes d'aigua poden actuar com a lupes i cremar-les. També caldrà tenir en compte que és preferible regar de manera abundant i molt espaiada en lloc de fer-ho en petites dosis. I una última cosa, si posem un plat sota el test, l'aigua que sobra no la malgastarem i mantindrà la planta més humida. Doncs, sabent tot això, ara a regar i a cuidar les plantes. I feu-ho amb alegria i amb música, que diuen alguns que així creixen més fortes i contentes.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música cinquenter, que és la sintonia de Cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als Cinquenters.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
8 i 16 minuts, ens fixem a aquesta hora també en les portades de la premsa més llegida. Berta Sacarell, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Doncs mira, avui en les portades dels diaris més destacats ens hem fixat en aquesta notícia sobre les diverses manifestacions que van tenir lloc ahir i valorem com l'han tractada els diferents diaris del nostre país. Per exemple, El Periódico, a primera plana, destaca amb aquesta fotografia dels manifestants i les banderes, diu: el sobiranisme crida a la desobediència massiva. Puigdemont suggereix un boicot econòmic i Torra promet avançar sense excuses. El govern estudia marcs d'aplicació de la llei de seguretat i el 155. D'altra banda, a La Vanguardia destaca com a titular: l'independentisme crida a la desobediència civil davant la sentència. JunsperCat, Esquerra Republicana, CUP, Òmnium i ANC sanifiquen unitat en el segon aniversari de l'1 d'octubre. El govern es compromet a avançar sense excuses cap a la República Catalana. El País, per contra, destaca: el secessionisme agita els carrers i crida a la desobediència. Torra redobla el seu repte davant la sentència del procés i Sánchez insisteix amb aquesta amenaça en que està llest per aplicar el 155. D'altra banda, El Punt Avui: units cap a la sentència. Govern i entitats s'inspiren en l'1 d'octubre per avançar sense excuses i respondre amb desobediència i no violència. I també ens fa ressò de milers de ciutadans tornen a sortir al carrer per recordar l'1 d'octubre i exigir la llibertat dels presos polítics. També El Punt Avui ens fa ressò una altra vegada de l'amenaça que fa Sánchez per aplicar el nou article, l'article 155. I, finalment, el diari Ara ens diu: l'independentisme reitera el compromís amb la no violència. Torra promet avançar sense excuses cap a la República de forma democràtica i pacífica. I també diu: Sánchez adverteix a la Generalitat que un govern en funcions pot aplicar el 155 sense problemes.
Pel que fa als diaris de caire més local, Berta.
Perquè fa els diaris locals, tenim el diari Més de Tarragona, que destaca la notícia sobre l'amfiteatre tarragoní i diu: les escales del Miracle estan obertes, malgrat que hi ha un perill d'esfondrament. L'estat d'algunes restes de l'amfiteatre que hi ha sota de les escales podria provocar accidents. També vull comentar que el diari Més es fa ressò de la manifestació d'ahir i diu que Tarragona rememora l'1 d'octubre amb manifestacions multitudinàries en el seu segon aniversari. D'altra banda, el diari de Girona: multitudinària marxa de torxes per reclamar mobilització i unitat. Milers de manifestants van recórrer els carrers de Girona en la commemoració dels 2 anys de l'1 d'octubre. El recorregut va finalitzar amb parlaments de polítics, municipals, independentistes enmig de xiulets. Pel que fa al Segre, diu: milers de lleidatans reivindiquen l'1 d'octubre i diuen que ho tornarem a fer. Uns 5.000 manifestants a la capital, segons la Guàrdia Urbana, 10.000 segons l'organització. Finalment, el periòdic d'Andorra: el govern fixarà preus assequibles sense regirar-se per finalitats socials. Es pot vol garantir l'accés al mercat immobiliari independentment de la situació de vulnerabilitat.
I pel que fa a la premsa més religiosa?
Pel que fa a la premsa religiosa, tenim el diari catalunyacristiana.cat, que destaca: el físic i poeta David Jou inicia la seva etapa com a nou president de la Fundació Joan Maragall. A l'ETEIA es pregunta: és possible canviar-li a Déu els plans? Deixa de tema que res surti com espero, tenir paciència i llibertat interior, això és el que realment em dona pau. Pel que fa al diari Fama, el papa Francesc impulsa una nova primera missionera a l'Església en el vídeo del papa d'octubre que es llança a la inauguració del Mes Missioner Extraordinari. El Sant Pare proposa despertar un nou impuls a l'activitat missionera de l'Església. I finalment, ja per acabar, Religió Digital: Michael Haines, director de l'Advenitat, l'obra de solidaritat de l'Església Alemanya amb Amèrica Llatina, és un dels convidats especials a la Sínode per l'Amazònia i fa aquesta reflexió: tant de bo els pares sinodals donin senyals atrevides, positives, que realment busquin nous camins.
Gràcies, Berta. Comentari d'actualitat.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Vuit i 20 minuts, doncs, com avui reflexen moltíssims diaris, tota la premsa del país, volíem parlar de les mobilitzacions d'ahir, sobretot pel que fa a les marxes que van acabar a Lledoners. Un acte organitzat per l'Assemblea Nacional de Catalunya. En parlem de tot plegat amb Montserrat Tudela. Ella és secretària nacional de l'ANC. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns. Deixi'm preguntar-li primer de tot com va anar l'acte d'ahir. Quina valoració en fan?
Nosaltres fem una valoració molt positiva de tots els actes que es van estar fent ahir, sobretot al capvespre arreu del país, tant a Lledoners com a multitud de carrers i places de Catalunya, que pràcticament eren a la mateixa hora i que va treure al carrer milers de persones reivindicant la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre.
Senyora Tudela, uns actes que van ser descentralitzats. Els va sorprendre, tot i això, la resposta de la gent?
La veritat és que la gent sempre sorprèn perquè sempre mai falla. És a dir, nosaltres quan sempre que organitzem actes sempre penses, aviam si funcionarà o no funcionarà, mai falla. La ciutadania sempre estem al carrer. I a més, ahir una de les dades que internament també valorem és que hi havia moltíssima molt jovent al carrer.
Pel que fa a Barcelona, també ha passat a altres localitats com Girona. Ara ens ho comentava la nostra companya Berta Sanganell, que ho reflexava el diari de Girona, per exemple. Però pel que fa a Barcelona, segons l'Assemblea hi van participar 50.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, unes 18.000. A què atribueixen aquest ball de xifres?
No, aquí hi ha una errada que no sabem ben bé d'on va sortir aquesta dada de les 50.000 persones. Perquè l'Assemblea, des de la seva fundació, mai hem donat xifres, mai. No sabem d'on va sortir això de les 50.000 persones. Després vam intentar trucar a les agències d'informació per corregir aquesta dada, perquè realment no... Nosaltres mai donem dades.
En tot cas, valorarien bé aquelles 18.000 que donava la Guàrdia Urbana?
Bueno, en tot cas, valorem bé els milers de milers de milers de persones que hi havia a la ciutat de Barcelona. Era una convocatòria que havia fet les assemblees territorials de Barcelona, del barcelonès, que inclou Barcelona i Sant Adrià i Hospitalet. I la veritat és que sí que estem contents perquè en un moment determinat estava tot el Passeig de Gràcia des de Plaça Catalunya fins a davant de la seu de la Unió Europea ple. Jo no sé si allà hi caben 18.000 persones o són més. Ja insisteixo, com a assemblea, absolutament mai donem xifres. Un dia feiner, amb actes descentralitzats de moltes altres llocs, com per exemple a Lledoners, que també hi havia milers de persones. Per tant, ho valorem molt positivament.
Per què es va decidir aquesta descentralització dels actes?
Doncs perquè el dia 1 d'octubre vam votar descentralitzadament. Hi ha raons pràctiques, ahir era un dia feiner, volíem celebrar-ho el mateix dia 1 d'octubre, no pas el cap de setmana, que és quan la gent ens podem desplaçar perquè no treballem, i per tant ho vam decidir fer d'aquesta manera.
Alguns dels diaris que llegíem tot just ara, a les seves portades, si diu que ahir va haver aquesta escenificació de la unitat independentista de nou, ho creuen així? També ho valoren així?
Aviam, nosaltres ahir pel matí els tres partits independentistes i les dues grans entitats independentistes, com són Òmnium i ANC, vam presentar el marc unitari de les mobilitzacions que segur tindran lloc aquest mes d'octubre en el cas que la sentència fos condemnatòria. En aquest sentit sí que hi ha unitat de mobilització. Unitat política, tots els oients saben com està la cosa.
Deixa'm preguntar-li quin serà l'acte que ha preparat l'ANC com a resposta a aquesta sentència que s'espera per les properes setmanes, els propers dies.
Bueno, en primer lloc, cal dir que nosaltres esperem que la sentència sigui absolució, perquè, com va quedar demostrat en el judici, els nostres presos polítics no tenen cap motiu pels quals ser condemnats a res, no han comès cap delicte. En el cas que fos condemnatòria, hi ha diverses propostes sobre la taula. Totes elles són unitàries. I estem d'acord tots aquests actors que els acabo de dir, els tres grans partits independentistes i les dues entitats independentistes. N'hi ha diverses, la veritat és aquesta. Tampoc no sabem quin dia serà la sentència. Vull dir que no sabem quina serà la sentència, no sabem quin dia serà la sentència. Per tant, avançar accions que tenim sobre la taula, no sé si és... No sé si toca, diguéssim.
S'han començat a vincular, com bé sap, CDRs amb terrorisme. Tenen por que els hi passi també als membres de l'ANC?
Aviam, el que ha fet el govern espanyol és capgirar la realitat. És a dir, les úniques persones que han... L'única violència que hi ha hagut al llarg del procés l'ha exercida l'estat espanyol. Tots sabem com en tots els mitjans, sabem com són capaços d'anar influint en l'opinió pública a través de moltíssimes, de molts mitjans massius. L'ANC ha optat, des de fa uns mesos, ha fet una opció per la no-violència claríssima, pública, amb multitud d'actes de formació en accions no violentes. El moviment independentista és no violent. Per tant, por no en tenim, ni això ni res, però poden fer el que vulguin, com ha estat demostrat fins ara.
Montserrat Tudela, secretària nacional de l'Assemblea Nacional Catalana, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a aquesta hora.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès. Bon dia.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
8 i 27 minuts i també a primera hora vol dir bona música. Música que ens arriba des d'Estats Units, tots un clàssic. Jesse Norman i aquell When the Saints Go Marching In.
To be in that number, oh, in the
16 a primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs als 74 anys ahir s'apagava una veu prodigiosa, una deessa del cant com la de Jesse Norman, que ens deixava doncs, peces com aquest, When the Saints Go Marching In, un clàssic dels Estats Units. Per cert, Jesse Norman, que tenia una relació molt estreta amb Barcelona, i és que la seva promotora, Ibercàmera, doncs, la va portar a escenaris com el Liceu, l'Auditori, el Palau de la Música Catalana i un llarg, etc. Un públic que l'admirava i l'estimava, i ahir i avui li segueix dient adéu. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida tornem en aquest programa. A primera hora, Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Si un dia soy víctima del Alzheimer, ¿no hará falta que mis hijos me incapaciten judicialmente para que me designen a un tutor y a un administrador de mis bienes? Para evitarlo, utilizaré las soluciones que me da la ley. Tú también puedes hacer lo mismo.
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufete Rojas Punes. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Ràdio Estel.
Doncs vinga, un dia com avui en aquest programa, que després de les manifestacions d'ahir de commemoració de l'1 d'octubre, les manifestacions independentistes i després de la correlació de forces del moviment constitucionalista, amb Pedro Sánchez al capdavant, però també amb Pablo Casado, amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que va fer un acte al Parlament. En volem parlar de tot plegat, de com està la situació política catalana, amb el politòleg Xavier Torrents. Xavier Torrents, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Avui és el dia després de l'1 d'octubre. Ja fa 2 anys i un dia d'aquell 1 d'octubre. Està clar que l'1 d'octubre va ser un dia emocionant en positiu i en negatiu. En positiu perquè 2.300.000 persones van anar a votar, de les quals més de 2 milions van votar sí a un estat independent per a Catalunya. Jo recordo aquell dia, per exemple, haver acompanyat a un periodista, el presentador del programa En Jaque, d'Euskal Televista, de la Televisió Basca, que seria una mena dels matins de TV3, però a Euskadi, i vam estar, per exemple, a l'escola de treball, l'escola industrial, que és el col·legi electoral més gran que hi ha a tot Catalunya. I allà doncs, es vivia una jornada pacífica, no violenta, per part de la ciutadania. Però tots recordem aquelles imatges que també jo recordo que la televisió americana CNN doncs, em va entrevistar al respecte, aquelles imatges tan colpidores de policies, agents de la Policia Nacional o agents de les forces de seguretat de l'estat espanyol colpejant a persones innocents. Durant 2 anys i un dia, avui, des d'aquell 1 d'octubre, sempre els moviments, entitats i partits independentistes han actuat de forma no violenta. Ara bé, vist això, quina anàlisi podem fer no d'aquell 1 d'octubre, sinó avui, a data d'avui? Si em permets, els fareu com una mena d'examen als partits polítics, a uns i a altres, a unionistes i independentistes. Mira, comencem per la psicologia. Els unionistes han suspès l'assignatura de psicologia perquè no accepten que més de 2 milions de catalans són independentistes i, altament probable, no deixaran de ser-ho ja mai. És irreversible. És a dir, no estan fent un procés de dol per acceptar que, doncs, això, que la meitat de la societat catalana doncs, és independentista. Ara bé, els independentistes tampoc han fet un procés de dol. Ho han intentat, per entendre'ns, Esquerra Republicana i la part de Junts per Catalunya més del PDeCAT i Artur Mas. Però la resta d'independentistes, sigui la CUP o sigui més la part de Junts per Catalunya de Carles Puigdemont, no accepten que la independència durant 2 anys no ha arribat i que, a més, trigarà en arribar a un estat independent per Catalunya. I això és psicologia. Anem a sociologia. A sociologia hem de veure que la societat és una societat plural, Catalunya és una societat molt plural i que durant anys i panys, no sabem quants anys serà, però durant anys, més o menys probablement estarà equilibrada un país en el qual doncs, la meitat de les persones voldrien crear un estat independent i l'altra meitat de les persones volen que Catalunya estigui unida a Espanya, però no de forma centralista, perquè això també ho diuen les dades. Els unionistes no són tan centralistes com els líders dels partits unionistes. Els ciutadans unionistes, una immensa majoria, voldria més autogovern per Catalunya, però en el sentit que té o que reivindica actualment, per exemple, el de l'Endacari Basc. Per tant, això és una dada sociològica, i amb això també suspenen els polítics. Anem a la ciència política. Com a professor de ciència política, he de dir que durant 2 anys ni els polítics unionistes ni els polítics independentistes han fet propostes de diàleg, de converses, de negociació en definitiva, concretes. És a dir, no s'han assegut a taula pràcticament gairebé mai, en alguna ocasió, però, com a Pedralbes, però gairebé mai, i han arrossegat, diguem-ne, el problema durant 2 anys i encara uns mesos més trigarem a veure possibles converses. No? Hem vist psicologia, hem vist sociologia, hem vist ciència política. L'única assignatura que aprovarien una miqueta és dret. Per què? Perquè, malauradament, el procés judicial del procés català durant tot aquest temps el que ha fet és que l'única cosa que s'ha vist és el dret. Però fixem-nos, inclús a dret aprovarien pels pèls perquè suspendrien dret constitucional i dret administratiu perquè ningú ha fet una proposta ni de referèndum per un cantó ni, com es va fer en el seu dia, doncs, en Gran Bretanya respecte a Escòcia, ni una proposta almenys d'anar cap a un estat federal com el que tenen als Estats Units, a Canadà, Alemanya, Bèlgica o Suïssa. Per tant, suspendrien dret administratiu i dret constitucional. L'únic que aprovarien, malauradament, és dret penal, perquè sembla que la sentència, que no trigarà gaires dies a arribar, l'únic que sabrà aplicar és el dret penal. I ja aventuro que les manifestacions de dir sí que seran molt més multitudinàries quan tinguem aquesta sentència, diguem-ne, aplicant el dret penal, un dret penal que possiblement el Tribunal Suprem el que farà és ni triar desordres públics, ni triar rebel·lió, probablement triarà sedició.
Professor Torrents, hi ha qui diu que l'error més greu de l'independentisme va ser aquell 6 i 7 de setembre, i hi ha qui diu que l'error més greu de l'Estat va ser precisament aquell 1 d'octubre. Vostè ho veu així políticament?
El dia 6 i 7 de setembre és veritat que en el Parlament de Catalunya els partits independentistes van, diguem-ne, actuar d'una manera que no és pròpia d'un Parlament democràtic. No dic en el tema que es discutia, sinó el com es va discutir. Per tant, això, per no entendre, va ser un error parlamentari molt gran. És cert també que en l'Estat espanyol, és veritat, l'error més greu, efectivament, va ser aquell 1 d'octubre del que ara n'estem parlant. I li vull posar una anècdota personal. La televisió americana CNN, diguem-ne, abans d'aquell 1 d'octubre, havia entrevistat a l'ambaixador d'Espanya als Estats Units d'Amèrica uns dies abans, i era la versió que en principi estava emetent. Quan la CNN veu les imatges colpidores brutals de la policia espanyola en l'1 d'octubre, el que va fer, en comptes de trucar de nou a l'ambaixador d'Espanya als Estats Units, em va trucar a mi per donar una versió més objectiva, més imparcial i més, diguem-ne, arrelada al terreny. Per tant, efectivament, va ser un greu error.
Finalment, professor, deixi'm preguntar-li, perquè també bona part de l'independentisme polític diu que després de la sentència, precisament aquella sentència dura, pot ser una nova finestra d'oportunitat.
A veure, jo sincerament, i no, ara no expreso la meva opinió subjectiva, sinó intento fer una anàlisi objectiva, ni la sentència del procés posarà moltes emocions, però és bastant improbable, no és improbable del tot, però és bastant improbable que sigui una finestra d'oportunitat perquè hi hagi un 10 d'octubre. Recordem que el 10 d'octubre era el moment en què es va proclamar en el Parlament català la independència, que després va ser immediatament suspesa, però era un moment en què havia més de 1.000 periodistes en el Parlament de Catalunya. Mai en tot el segle XX i XXI ha hagut tants periodistes a Catalunya, a la seva capital, a Barcelona, en el Parlament de Catalunya. Per tant, difícilment tornarem a tenir més de 1.000 periodistes aquí, ara, hores d'ara. Hem de començar a creure que hi haurà dos moments. O sigui, hi haurà una solució intermitja durant uns anys, una solució de, probablement en la línia de la que estan reivindicant en el Parlament Basc, tant el Partit Nacionalista Basc com Bildu, que és, diguem-ne, molt més autogovern i deixar per més endavant un estat independent, però ara molt més autogovern en la línia, doncs, de una Bèlgica, una Suïssa, un Quebec al Canadà, no? Però ni això arribarà fins que no es reuneixin tres condicions. Una, la sentència del procés català per part del Tribunal Suprem. Dos, les eleccions del 10 de novembre generals. Ara tothom el que diu és barbaritats. Tots els partits diuen barbaritats simplement per guanyar vots. I tres, fins que hi hagi noves eleccions catalanes. Quan aquests tres elements, factors, es donin, llavors jo crec que sí que ja es començaran a sentar a la taula. Fins llavors, tots seran focs d'encenalls d'un cantó i un altre. I ho dic tant, des de l'altre cantó, el que jo opino com a persona i com a ciutadà, com des del meu cantó. Però intento fer, com sempre, aquí a Ràdio Estel, una anàlisi objectiva del que veig que probablement passarà.
Professor de la Universitat de Barcelona i politòleg Xavier Torrents, moltíssimes gràcies un dia més per analitzar-ho amb nosaltres, tot plegat.
Bon dia.
Molt bon dia.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
44 minuts, mig minut, de fet, i arribarem a 9:45 del matí. Doctor Prats, les nits no moren mai.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que recordis, i m'ho explicaves quan sols era un infant, aquestes nits no moren mai, les nits no moren mai. Tempesta a prop, encén el llum i fes-te el foc i amb les estrelles escriu el teu nom. Vas dir-me, pots anar molt més enllà, pots creuar terres i mars, jo et guiaré i sempre et podré ajudar. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafar-me fort va continuar. Vindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que recordis, i m'ho explicaves quan sols eres.
Aquestes nits no moren mai. Les nits no moren mai.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
Ràdio Estel.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Onze minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Abans d'arribar-hi, però, hem de saber a qui li hem de felicitar avui el dia. I com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Avui és la festivitat dels Sants Àngels de la Guarda, els àngels custodis, que són patrons d'aquells que tenen cura de la protecció dels demés, o sigui, els guàrdies, vigilants i policies. Els policies municipals del país fan avui la seva festa, que és laboral, sinó que no la fan deixar de protegir els seus ciutadans malgrat tindre aquesta festa. A Lleida, avui és la Mare Déu de l'Acadèmia, patrona de la ciutat del Segre des de 1946. I també allà celebren el beat Berenguer de Peralta, nascut a Peralta de la Sal, canonge i bisbe de Lleida, que va morir en tal dia com avui de l'any 1256.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I anem al món de l'agenda per saber les activitats que s'hi faran arreu del territori. Berta Sacanell, molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
Mercè Raga, molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
Us recordeu de la pel·lícula Amélie i la seva fantàstica banda sonora?
Si és així, avui Yann Tiersen, el músic francès, autor de la banda sonora de la pel·lícula Amélie, ens tornarà a fer vibrar amb la seva presentació del nou disc avui a l'Auditori de Barcelona.
I a Girona apren a ballar ritme de rumba i de flamenc.
Si t'agrada el bailoteo, però creus que et falten recursos per gaudir-lo, aquest és el teu espai. Aprendràs a moure't amb la rumba catalana o flamenca. Organitza Foment Internacional de la Dansa de Banyoles al Centre Cívic Ter.
Doncs a Girona ja ho sabeu, el bailoteo. A Tarragona, inauguració per l'exposició Repsol Racing Tour.
Es tracta d'una exposició molt completa que consta amb elements interactius, realitat virtual, exposició d'objectes històrics com les motos antigues dels campions de l'equip, continguts audiovisuals i molt més. Repsol Racing Tour és una exposició gratuïta que suposa un pla d'oci perfecte per tota la família. A la plaça Jacint Verdaguer a Tarragona, del 2 al 6 d'octubre.
I el Museu de Cervera presenta l'exposició Prop de Hollywood.
És molt interessant. Es tracta d'una exposició de més de 1.800 fotografies fetes pels germans Claudi i Frederic Gómez Grau, que van saber fotografiar els decorats i artistes de les superproduccions de Hollywood dels anys 50, quan van venir a rodar a Europa. Parlem de fotografies de mites com Ava Gardner, Charlton Heston, Sophia Loren o Rita Hayworth. L'exposició és oberta des del 19 de setembre al 24 de novembre a l'antiga Farinera de Cervera.
I món de Twitter, que s'hi cou a aquesta hora al món de la xarxa?
Joan, què vols, versió llarga o curta?
Llarga, llarga.
Mira, un tuit de Jesús Rodríguez que diu: contra la lluita de la canadiense, avui Sánchez Castejón, que és l'usuari del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, diu: aplicaria la llei antiterrorista. Va haver-hi moltíssims sabotatges i talls de carreteres i també desobediència civil. Per què ho tuiteja això, Jesús Rodríguez? Doncs perquè fa menció a un mateix tuit de Pedro Sánchez en què ahir el president del govern espanyol en funcions tuitejava: fa 100 anys, un 1 d'octubre del 1919, Espanya va ser el primer país europeu en aprovar la jornada laboral de 8 hores, després d'una vaga de la canadiense, una de les grans conquestes socials que va ser possible gràcies a la determinació i la lluita de la classe treballadora. Després, Melchor Comas tuiteja: tu tens llegiu a casa i és per fer bombes, i ells tenen cervesa damunt la taula i és per decorar. Un altre tuit que ens fem ressò avui és de Joan Iñárritu, ja saps, el diputat de Bildu, que ha tuitejat, fent menció amb una notícia que diu d'un diari, que diu: els legionaris fotografiats amb armes seran castigats, això sí, si es prova que van veure. I Joan Iñárritu tuiteja: clar, el mateix pot ser que les botelles de les ampolles estiguessin allà quan es van sentar i allà doncs estaven esperant que li portessin les infusions. Fa com aquesta reflexió. Avui també, Miquel Estruvel fill tuiteja: Julio Otero negant la tensió i la fractura dels carrers de Catalunya davant d'un Pablo Motos perplex. I és que hi ha hagut moltes reaccions a la xarxa aquests dies contra la mateixa periodista Julio Otero, perquè dilluns va estar a l'Hormiguero amb Pablo Motos i ella doncs va negar l'atenció i la fractura dels carrers de Catalunya, i el mateix Pablo Motos, com tuiteja Miquel Estruvel fill, doncs estava una mica sorprès, diguem-ho així. I ja per acabar, un altre tuit de Lídia San José. Saps qui era Lídia San José?
La Berta Sacanell fa que sí amb el cap.
Sí? A veure,
bueno, jo ho sé per la sèrie de Netflix.
Correcte.
De Paquita Salas.
Correcte.
Ara.
Doncs era, us he preguntat perquè Lídia San José sortia en una sèrie de fa molts anys de Televisió Espanyola, molt bona actriu, després es va dedicar al teatre, a la Dina, no sé si us en recordeu.
Sí.
Bé, en tot cas...
Per Padilla, eh?
Exacte, llavors sortia Lídia San José, com bé diu la Berta, a Paquita Salas, i diu: no! De què viuré ara mateix? Perquè han tret el passapalabra, disculpeu. I ella, justament, a la sèrie de Paquita Salas, fa d'aquesta actriu que no té feina i l'únic lloc on la conviden és a passapalabra. D'aquí, doncs, el tuit.
Boníssim, boníssim, de veritat. Em pot recordar el tuit de Joni Iñárritu?
Sí. Doncs fent reflexió en aquesta portada d'un diari que diu: els legionaris fotografiats amb armes seran castigats si es prova que van veure. Llavors Joan Iñárritu tuiteja: clar, que el mateix pot ser que les ampolles ja estiguessin doncs sobre la taula quan es van sentar i ells estaven esperant que els hi portessin infusions.
Si es prova que van veure amb B alta, no fos que anessin secs. Vinga, doncs a aquesta hora que entrem a la pàgina web de Radio Estel, www.radioestel.cat, i actualitzem les promocions que tenim, que
sí,
déu-n'hi-do.
Sí, Joan, anem de Schubertiada, que és aquest cicle de concerts al voltant de Schubert, que ja saps que Radio Estel doncs, té aquestes entrades per anar a l'auditori el divendres 8 de novembre i el dijous 12 de desembre. Per tant, encara hi ha temps, pots entrar en aquest sorteig, però espavila, t'afanya, entra a www.radioestel.cat i vés en aquesta, pots participar d'aquesta Schubertiada. També recordar-vos que podeu guanyar una magnífica cistella Caprabo, que ja tenim aquesta magnífica cistella Caprabo adaptada ja a la tardor, al mes d'octubre, que és fantàstica.
Graciosa, de veritat. Les tenim aquí a la vora,
sí.
Les podem veure i són magnífiques.
I després et serveixen
són
per...
Són cookies.
Són cookies, sí, exacte. Aquesta és la paraula, són cookies. Després els pots fer servir la cistella per el que vulguis. Doncs fins aquí a les promocions, radiocel.cat.
Berta, t'agrada ballar o no?
Sí que m'agrada, sí.
I a tu, Mercè?
Sí, també.
I si hi ha llum, millor, no?
I tant.
Doncs Dancing in the Light, Phil Collins.
Informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.